L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Fem Família de Ràdio Estel. Salutacions, com sempre, del nostre tècnic, en Jordi Carretero, qui us parla des d'aquests micròfons, Joan Trias, i també de tots els membres, com sempre, gràcies a qui es fa aquest programa, de la Fundació Joaquim Molins Figueres. De seguida comencem aquest nou Fem Família, perquè avui volem parlar d'un llibre, sí, sí, d'un llibre en aquest programa. Per què? Doncs perquè hem parlat moltes vegades de les diferents facetes de la societat familiar a Catalunya. I per què no parlar, ja que se n'ha fet molt, però mai en aquest programa, de la migració dels anys 60, la migració andalusa que va venir a casa nostra i que va afavorir aquell moviment obrer a Catalunya. Parlarem amb Luis Cabrera. Ell és el fundador, segurament el coneixereu per ser el fundador del taller de músics de Barcelona, que ha donat músics tan rellevants com Alfred García o inclús com Rosalía. Però avui ens parla del seu llibre, La vida no regalada. Escolta-ho, si et quedes amb nosaltres, Fem família.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Luis Cabrera treu el llibre La vida no regalada, editat per Roca Editorial i que a través del seu propi alter ego ens explica la seva arribada a Catalunya des del seu poble natal de Jaén. Luis Cabrera, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, home. Gràcies per... Bueno, perquè tinc la possibilitat de respondre les teves preguntes i... Si és que estic preparat.
Sí, home, i tant. Deixa'm preguntar-te primer de tot, Lluís, per què decideixes publicar, en certa manera, la teva autobiografia a través del personatge de Lorenzo Almendro?
No és exactament una autobiografia. Ja la faré quan s'acosti, quan tingui, no sé, ara tinc 66, però vaja. Si surto viu del tema aquest del Covid, igual... l'escriuré més endavant. És una autoficció, és a dir, tant la part que té que veure amb el poble on neix Lorenzo Almendro, que és el meu alter ego, evidentment, quan era petit, allà, fins als 9 anys, tots els records són quadres de la infantesa, quadres que després la memòria, evidentment, els pot traicionar, els pot deformar i els pot entendre a la seva manera, perquè es fa molts anys d'això. I després tota la part que correspon a Barcelona, a Catalunya, doncs també són quadres que jo tinc retinguts a la meva memòria i que succeeix el mateix que t'he dit en referència al poble on vaig néixer, Sierra Màgina de Jaén.
Ara em parlaves de la traïció o la deformació de la memòria, d'aquelles memòries que tots guardem de petit, d'allò que ens explicaven, dels records. Per tant, la bellesa d'aquest llibre també recau en la inexactitud de tot plegat?
Pues, pot ser, hi ha capítols, a més, cuidado, és que n'hi ha capítols que... Un moment que estic... Estic una mica constipat i de cop i volta...
Cap problema, Luis.
Les antenes de Ràdio Estel.
Mira, mentrestant, jo recordo que ja ha sortit a la venda aquest llibre, La vida no regalada, una novel·la de Luis Cabrera on relata amb fets històrics, amb inexactituds, com ella ens deia, de memòries de petit, la seva arribada des de la seva petita població situada a Andalusia, a Jaén, a Catalunya, precisament al barri del Verdum, i ens va relatant en el llibre doncs, com va avançant no només els fets finals de la dictadura, sinó la transició, sinó la seva involucració, la involucració del propi personatge com és Lorenzo Almendro, però també, evidentment, i conegudíssima, la involucració de Luis Cabrera en tot el que fa a la justícia social, no?
Bueno, sí, evidentment, tens més a dalt constant. Però també jo em permeto la licència, algunes licències, d'anar introduint, capítols inventats. Per exemple, el de Mariano Redondo, Marciano Liendres, la història dels hermanos peliblancos, les festes populars d'allà, el que són les festes de maig del poble, dic, el Corpus Christi de l'època, doncs, de l'època de la dictadura, l'època franquista, vull dir, com es muntaven aquelles processions i aquelles coses, on els senyoritos tenien prevalència i on la falange, i etcètera, etcètera. No, vull dir que hi ha capítols que jo vaig introduint de ficció, i després hi ha dos personatges, jo per mi, bàsics, que no sé que si són personatges que Lorenzo Almendro ha somiat, existien o venen de la memòria deformada de contes i llegendes que jo de petit escoltava als vells del poble. A mi m'agradava molt, de petit, com que la gent dels altres xiquillos han maltractat una mica, perquè ara no ve el cas, però bueno, en el llibre també reflexa, jo m'acostava molt a la gent gran. I la gent gran, sobretot els homes, explicaven històries i cadascú es discutien en los corros, com aquí es discutia quan estaven aquells corros en la Rambla sobre el Barça. I cadascú explicava la mateixa història, però no era exactament igual. Llavors jo he agafat alguns passatges d'aquelles discussions, les he transformat. Després de la part de Barcelona, doncs, evidentment, hi ha totes les lluites veïnals de Nou Barris, en els quals Lorenzo Almendro i l'autor, evidentment, participa. Després la lluita antifranquista, la meva estada a la Via Laietana, detingut. Després a la Modelo, els passatges de la Modelo, algunes qüestions relacionades amb el Garroteville, Salvador Puig Antic, i al final, doncs, alguna jam session amb Tete Montoliu i Maite Martín, Miguel Poveda.
Ara ens ho explicaves, Lluís.
La trobada a Madrid d'Enrique Morente, que jo vaig conèixer l'any 70, i ell em va presentar Camarón, Pepe la Matrona, etcètera, etcètera. O sigui que hi ha tota una sèrie de... És com el Guadiana, no?, una mica.
Ara ens explicaves, Lluís, deia que a través del teu alter ego ens expliques el llibre que vas tenir una estada a la presó.
Sí, a la presó, jo de la presó Model estava a la Sexta Galeria, no tinc un mal record. Tinc un record més agre dels tres dies a la Via Laietana, però tampoc m'ha quedat, vaig superar ràpidament la part que pot quedar-te odi, revanja, etcètera, no. Malgrat que es passa molt malament perquè tenia 17 anys.
Jo crec que el títol del llibre, només ja el títol del llibre, és excepcional, La vida no regalada, perquè només el títol ja fa referència a la història de tantíssima gent que va decidir emigrar als anys 60 d'Andalusia cap a Catalunya, no?
Clar, jo crec que, diguéssim, que jo no és que sigui representant de ningú ni res. Estic en la ràdio. Estoy en la radio. Y entonces, ahora sí que just entran al taller de música y un rein me está no sé qué preguntando.
Es que aquest és el dia a dia, de Lluís Cabrera, també, que tothom el coneix, que tothom el saluda, que entra al seu taller de músics i parla amb tothom. Això és així, Lluís.
Estava amb la pregunta, quina era?
No, li preguntava que a Lluís Cabrera, que el títol ja de per si, La vida no regalada, ja diu molt d'aquesta migració, que inclús va crear com un cert mestissatge que no havia existit entre Catalunya i Andalusia i que va contribuir inclús molt a la cultura, això.
Clar, jo crec que no vull representar ningú, jo l'autor representa a si mateix i dona fe i defensa el que ha escrit. Però, evidentment, una història semblant a la de Lorenzo Almendro n'hi ha milers i milers i milers a Catalunya. Vull dir, l'interès, per exemple, que Lorenzo Almendro només arriba, doncs, té pel català, per exemple, quan està detingut a la Via Laietana, quan els policies em deien canta, niño, canta, i els deia si me dejan cantar en català lo hago, i es posaven molt nerviosos. Tot aquest interès, no? Quan treballava a la bodega, també, doncs, jo a les persones que parlaven català els deia, per favor, per favor, parli'm amb català, que jo vull ser com vostès. Sense perdre la part aquesta identitat andalusa. Jo crec que ja vaig editar Els altres andalusos, uh-huh, amb altres companys. Vaig fer Catalunya serà impura o no serà, i precisament ja ho has dit tu abans. No? Milers i milers de... Hi ha un missatge total a Catalunya, i jo crec que això és bo per les cultures, és bo per les identitats, és bo per les llengües i és bo per la convivència. Jo crec que, en aquest sentit, és un llibre que podria, no ho sé, però que podria interessar a molta gent, a molta gent, sí. I inclús a fills i nets d'aquesta immigració que van arribar aquí entre els anys 60 i 70, per conèixer també, si els pares no li han explicat, possiblement, si llegeixen el llibre, igual ells li pregunten al pare, i els pares es veuran obligats a explicar.
Esclar, parlar de Luis Cabrera i parlar de cultura és pràcticament el mateix, una figura sempre unida al món de la cultura, al món de la lectura i, evidentment, al món de la música, i ara parlàvem d'aquest mestissatge, no?, que va crear aquesta migració, i tot plegat que es veu molt en el llibre com aquest mestissatge aconsegueix aprofundir en el món de la música, en el món de les penyes, en el món de les festes, no?
Sí, i també a partir de la creació l'any 70, jo tenia 16 anys, de la penya flamenca Enrique Morente, doncs des d'allà es va intentar crear un centre de difusió cultural, no solament d'actuacions de flamenco, sinó que allà van passar molts cantautors, Hilario Camacho, Luis Pastor, Quintín Cabrera, etc. Mm. I a més, doncs, teníem allà, vam crear una escola social sota el parany de lo que era la penya flamenca, i evidentment amb el permís de mossèn Manel Fol Ribas, que era el mossèn de la parròquia Sant Sebastià del carrer Viladrosa número 100 de Verdun, que ens va donar permís, doncs, una escola social en la qual venien a fer-nos classes i conferències, doncs, Pasqual Maragall, Josep Maria Balcells, Manel Rius, Joan Maria Bach, Àngels Pasqual, i després amb els metges del CAP, allà de Roquetes i de Verdun, doncs feien classes de sexualitat, feien classes de com les dones, doncs, podien tenir possibilitats de no quedar-se embarassades, etc etc. O sigui, que era una penya molt dinàmica, molt, bueno, diferent potser a les altres, i diferent, evidentment, a lo que després va venir cap als anys 80, que va ser la proliferació de cases regionals, que això ja és una altra qüestió que no vull entrar.
El que sí que surt poc en el llibre, i és de sobtar amb algú com Luis Cabrera, sí que hi surt molt tot el que ens deia, aquestes escoles més, molt més socials, però hi surt molt, molt poc el taller de músics. Per què això?
Joan, perquè no he volgut, això ha estat intencionadament, no he volgut aprofitar la promoció que Roca Editorial està fent, ja s'està fent una promoció molt bona, estic molt content, m'estan tractant molt bé, no he volgut aprofitar la sortida del llibre per fer propaganda d'una marca que no sé el meu estil, no. Surt per allà al mig dues vegades. El nom del temps em sembla que surt una o dues vegades, però sí que surten artistes que vam estar treballant amb ells molt, com és el meu germà Enrique Morente, com és el tema, per exemple, de Camarón, com aquí al barri del Raval, doncs Lorenzo Almendro lluita perquè desaparegués la distribució d'heroïna, i com a través d'un amic de Badalona que el cuidava quan ell venia a Can Ruti, etcètera, Tete Montoliu, Maite Martín, Miguel Poveda, vull dir que ja siga una mica, bueno, Chicuelo també surt, uh-huh, Ramon Caro, una sèrie d'artistes catalans de flamenco o de jazz que jo crec que la gent ja els lliga al taller de músics, llavors a vegades no cal fer propaganda en una novel·la.
El que sí que surt diverses vegades en la novel·la, i de fet el mateix Luis Cabrera es defineix així, i a mi em cria molt l'atenció, és el terme andaluño.
Bueno, és que jo crec que és aquest el terme. El terme de moltíssima, moltíssima gent que avui estem a Catalunya i que ens considerem andalusos i catalans. O sigui, no hem perdut una part de la identitat de la identitat o de la idiosincràsia. O... Tot això és molt discutible en un món global, on les televisions, els mitjans de comunicació i totes les xarxes influeixen avui dia a tot arreu. Però bueno, queden uns trets encara, doncs, en Andalusia que ens conserven i que nosaltres, doncs, els andalusos, doncs, creiem que cal defensar, com és el flamenco, per exemple, flamenco, però també dintre de la qualitat, de la flexibilitat, de la no ortodoxia, etc. I després no som ni de lluny anticatalans, és a dir, estem aquí, ens considerem catalans, parlem també català, alguns no, altres sí, però estem aquí a Catalunya, doncs, identificats amb aquest poble. Mm. I, per tant, i com diu la senyora Cabré, que és la demògrafa que ens sap més de tot això, a Catalunya està ple de matrimonios mixtos. Sí. I d'este mixto nace un fuego muy interesante que da calor en moments de desvarío i en moments de quan estàs a prop del precipicio.
Sempre és un plaer escoltar Luis Cabrera de tota aquesta història. No sé si li passa a Luis Cabrera una mica, que mentre és a Barcelona és una mica com l'andalús amb nostàlgia i quan és a Andalusia és el català.
No, però, bueno, ens passa a tots. El que passa que el Arboniel, que és el nom real de que surt a la novel·la, surt com Cimbra, no?
Sí.
És molt petit, està a la Sierra Màgina, 900 metres d'altitud, amb un naixement d'aigua, és paradisiat. I llavors, allà no hi ha aquesta qüestió perquè ara són 600 habitants. Vam arribar a ser, quan jo hi era, uns 3.000. Vam emigrar, o sigui, no sé, a Santa Coloma, a Santa Coloma de Sierra Màgina, la meitat de habitants de Santa Coloma provenen d'allà. És a dir, a Nou Barris hi ha moltíssima gent també de Sierra Màgina, d'Arboniel, de Huelma, de Canvit. És a dir, no és aquesta la qüestió de quan jo vaig allà. Però bueno, li passa a molta gent. Evidentment, jo ja vaig amb la meva família a prendre tapes, i si no estic amb els meus cosins, la meva família, a la mateixa taula, si estem amb ells, doncs parlem castellà, però si estem la família, els quatre, sí, la meva companya i els dos fills, nosaltres parlem català allà. I la taula del costat no ens diuen res, no ens diuen que estem fent una barbaritat. No sé com dir-te, no, tampoc s'ha de sigerar massa. I aquí jo nostàlgia tampoc em sento. O sigui, sé perfectament on estic i en tot cas, no, jo sé que estic a Catalunya, ara, en aquests moments. El mes que ve igual me'n vaig allà i sé que estic a Arboniel, que és un poble molt especial de Sierra Màgina i que és andalús, evidentment, però ja hi ha una cançó que diu "Hay quien dice de Jaén que no es de tierra andaluza". Sí. O sigui, també la gent de Jaén estem una mica estigmatitzats, perquè no tenim aquest accent que tenen els de Sevilla, los de Granada, que parlen amb, alguns pobles parlen amb la Z, mm-hmm, Cádiz, que ja és Cuba, pràcticament.
Luis Cabrera, que ens recordava aquest tros d'una cançó, i avui dia d'Andalusia, que començàvem el programa a primera hora de Radio Estel, el començàvem així.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme calma quien que levantos olivos. Andaluces de Jaén,
ell és Paco Ibáñez cantant aquest Andaluces de Jaén, tot un himne també per Andalusia i per tot Espanya, si em deixa dir-ho també, Luis Cabrera, i recordava que aquest fragment, jo considero que és molt important, aquest fragment està extret d'un concert de Paco Ibáñez el 2002 al Palau de la Música, on no només ell canta, sinó tot el Palau de la Música amb ell canta aquest Andaluces de Jaén. Què és per Luis Cabrera, Andaluces de Jaén?
Andaluces de Jaén reflecteix perfectament la situació i la forma de viure, d'expressar-se, i aquests entrebancs que la no reforma agrària després del desenllaç de la Guerra Civil que no es va portar a terme, doncs fa aquesta migració, i evidentment doncs, clar, amb la riquesa de l'olivar en aquella època en mans de molt poca gent, doncs clar, quan jo sento Andaluces de Jaén ve al cap Miguel Hernández, poeta que també va morir a la presó, deixat de la mà de Déu, també, després de la Guerra Civil, pels seus ideals. És clar, és molt, molt emocionant, molt emocionant. A mi, andaluces de Jaén, i ho dic amb tota la, vaja, la boca ben ampla, m'estremece mucho más que cualquier himno. Cualquier himno de cualquier sitio. No sé si m'entens.
I tant.
Himno d'Andalucía, pues sí, no, a mi no m'ho dic. No sé, no m'estremece por dentro, no m'entra en escalofríos. Andaluces de Jaén, sí, y Sentado sobre los muertos, de Miguel Hernández, també va ser el primer tema que vaig escoltar a la ràdio, de quan va gravar Enrique Morente, i per això em vaig enamorar de la forma de cantar i la forma d'escollir els poemes d'aquest geni de la música i de la composició de tot arreu, que és Enrique, que és com un germà meu i que està molt present a la novel·la.
I tant, i tant. Deixa'm fer-te una darrera pregunta i ja et deixem seguir treballant, que ja s'ha arribat al taller de músics, com dèiem. I la pregunta fa referència a la portada, que jo considero magnífica, magnífica, on es veuen les tres torres de Barcelona, on es veu una fotografia en blanc i negre, i on es veu una noia amb un vestit típic andalús, amb vermell, eh?
És la Xunga, jove, una bailadora catalana moltíssima. I tota el demés són les tres ximeneies del paral·lel, i el lloc on està la Xunga i les altres persones són les zones de barraques i de Montjuïc, de l'època on Montjuïc està ple de barraques.
De veritat, llegiu-lo perquè val molt la pena. Luis Cabrera, que acaba de publicar aquest llibre La vida no regalada, que parla d'aquesta migració dels andalusos a Catalunya des de la seva particular visió i la particular visió també del seu alter ego, com és Lorenzo Almendro. Luis Cabrera, com sempre, moltíssimes gràcies. Un plaer escoltar-te sempre en aquesta ràdio.
Gràcies a vosaltres, a tu, Joan, a David, tota la gent de Ràdio Estel, que feu possible aquest miracle de mantenir aquesta emissora amb les condicions que avui dia pateixen els mitjans de comunicació, i que compteu amb gent com jo, que no estem... Això, que ningú ens ha regalat res, i jo crec que a vegades vosaltres em regaleu la possibilitat d'expressar-me.
Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
Una abraçada molt gran.
A Ràdio Estel, fem família.
Doncs vinga, ja ho sabeu que en aquest programa ens agrada la bona música, en aquesta ràdio també. I avui parlàvem d'Andalusia a Catalunya, de Catalunya a Andalusia, com fer-ho si no, que amb ell, Miguel Poveda, posant veu a un poema de Joan Barceló, Plany de maragdes.
Ben perdut xisclant, tot m'apareix tal com si el cantis tant i hagués deixat la sal que fa volpar. Si algú em pregunta quan diré enlloc, si algú em demana on diré que mai, em faré el foll, car no vull l'esplai de la tristor que em glaça perquè és fort. Tan sols jo sé que algú feia plorar i jo volia fer, quin dolç engany pensar que és falsa l'excusa demà. Sento la música neix d'un cel clar, d'una nit màgica que envola el pla. La clau, plorar és cantar, plorar és cantar.